De nit, vista zenital d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta Vistes de Barcelona al crepuscle.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Situem-nos l'any 1982 a Ulldecona, al Montsià. El 14 de febrer, després de 40 anys de dictadura, es torna a celebrar el Carnestoltes i tothom, sobretot el jovent, surt de festa disfressat, com la Mari Carmen, una noia de 18 anys. Però la Mari Carmen no torna a casa a dormir i l'endemà la troben morta als peus del castell. En un poble de 5.000 habitants on tothom es coneix, ningú no ha vist res? Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns auriculars i assenyala a càmera amb el dit.
Comencem.
Ulldecona, situada al límit meridional de Catalunya, és una vila activa. I sap estimar les tradicions pròpies. Prop de la població s'aixequen les restes de l'antic castell.
Crims. Amb Carles Porta. Capítol 9. Castell. Part 1. Una cinta de pel·lícula comença a rodar. En una pantalla, gravacions domèstiques de la família Castell. Una nena i un nen més petit caminen pel carrer. Tots dos, de més grans, neden en una petita piscina.
Nosaltres, de menuts, vivíem una mica a les afores del poble. Per tant, on sortíem a jugar al carrer en freqüència.
Jeroni Castell, germà de la víctima.
Un poble tranquil, un poble pagès, un poble on afortunadament no passava molt, però tot el que passava era bo.
Vora la piscina, nens i adults.
Els diumenges, sobretot, allí s'omplia la casa plena de gent. Per fer-nos companyia tota la tarda a nosaltres.
Josefina Vidal, mare de la víctima.
Quan un es pegava, l'altre es mossegava, un li feia una cosa, l'altre, i mamà, que m'ha pegat ell, m'ha pegat ell, no sé què. Ah, vinga, va, tu castigat, tu no plores, fill meu.
A la pel·lícula antiga, una nena gran amb dues de més petites i un nen el dia de Rams, amb palmes i palmons. Els tres petits amb bata jugant en un terrat. Ulldecona, febrer de 1982. Vistes del poble en imatges antigues amb l'església que sobresurt de les teulades en un dia clar.
En el año 82, en este pueblo tan tranquilo como era Ulldecona, se iba a celebrar un evento novedoso porque había estado muchos años prohibido, que era el carnaval.
Rafael Rodríguez, caporal, Guardia Civil.
La gente tenía ganas de cambiar, la gente tenía ganas de disfrutar y olvidar un poco el tiempo pasado.
La sala d'un cine de poble buida de gent, plena de globus i serpentines per terra i de garlandes penjades. Imatges d'arxiu del Ball de Carnaval.
El carnaval popular se celebrava al Cine Victòria.
Tothom va disfressat.
En aquestes edats estàs en edat de divertir-te i de passar-ho bé, i per tant jo recordo el tràfic i la inquietud de ma germana, de Mari Carmen, per fer els disfressos, que els va cosir tots ella, que els va preparar.
En una foto, una noia disfressada.
Aquella nit se van disfressar d'Arlequín en la seva amiga Maricé.
Porta un barret cònic vermell i una faldilla de plàstic transparent sobre samarreta i malles negres. Té els cabells castanys curts i somriu. A les 11 de la nit.
Un ratet aquí, un ratet allà, i bueno, se trobaven en amics, se trobaven en colles.
Juan Pablo Pascual, amic i advocat dels Castell.
Alguns anàvem una mica per lo seu, però bueno, cada un feia el que volia i era una nit pues, que normalment s'allargava, precisament perquè era una festivitat important.
A la sala del cine, tot de jovent disfressat, balla i salta. 3 de la matinada, vista nocturna del poble i d'una habitació juvenil.
La sala de ball no és l'únic lloc on la nit s'allargarà. A casa dels Castell, la mare no pot dormir mentre espera que arribin els fills.
En una paret tot de fotografies.
Los germans, en aquell moment teníem un germà Josep, que és el més menut, 15, jo 17, Maria José 19 i Mari Carmen 18.
En una fotografia, una noia jove de cabells castanys llargs amb ulleres.
Potser fos a les 5, quan ma mare se desperta i allò que ara que sóc pare entenc perfectament i que quan ets jove te costa una mica més entendre, no? Que mires a veure si tots els fills estan a casa i si els fills estan a casa ja descanses més. Bueno, doncs va fer això, no?
Vista de l'habitació, buida.
Va entrar a l'habitació. Josep, mon germà, sí que estava i Mari Carmen no. Li va sorprendre. No acostumbràvem a tornar tan tard. Va despertar mon pare. Li va dir, Mari Carmen no ha tornat. Se van quedar una mica els dos al llit preocupats i sense saber molt bé exactament lo què. Van sentir una porta al cap d'un moment, les escales, van pensar que era ella. Vivíem en una planta pràcticament baixa, hi havia 4 escalons, i de dalt hi havia més pisos, i veuen que no, que senten que les passes continuen cap amunt.
Un rellotge marca 6:15.
Fue a las 5:30 de la mañana cuando los dos se ponen una bata de andar por casa y salen con el coche a dar una vuelta por aquellos lugares donde podían encontrarla. No lo consiguen y van a preguntar a Marisé, la cual le explica que había estado con ella hasta las 3 de la mañana y ya no volvió a encontrarse con ella.
A partir d'aquí me desperten a mi, jo no vaig sortir, en aquella època jo jugava a futbol, jugava al juvenil de l'Ulldecona. Comencem a pegar voltes pel poble, no la trobem. Comença a fer hores ja absolutament preocupants, fora d'allò que nosaltres teníem permès sortir i que no mos hagués ocorrit fer.
El rellotge a les 7 passades, 7:45, la sala és buida.
No sabem molt bé el que s'ha de fer, anem al Cine Victòria, o si per una d'aquelles s'havia quedat dins. Bueno, la veritat és que la situació s'estava posant francament preocupant.
Primer pla de la Mari Carmen disfressada.
Los padres, al no encontrarla, después de haber preguntado a los amigos de su propia hija y haber dado vueltas por los sitios donde podían encontrarla y no tener esa suerte, se acercaron al cuartel para denunciar la desaparición.
Prenen nota de la denúncia, es comencen a fer trucades en este sentit, des d'allà, mirar si hi ha algun atestat, alguna cosa. I allà estem en tot això, hasta que...
L'home tanca els ulls i prema els llavis, afectat. Remena el cap i s'aguanta el plor.
Hasta que apareix Antonio Domènech.
En Jeroni es mossega els llavis. A l'alba vista de les primeres llums del dia entre arbres i del perfil d'un turó amb la torre del castell al capdamunt.
Un vecino del pueblo, que había estado paseando por la falda del castillo con su hija, aparece y dice que había encontrado el cuerpo sin vida de una mujer.
De dia vista des del bosc del castell.
Tot encaixa en aquell moment. És un cop bestial, però vols agafar-te a la possibilitat de que no sigui real, no? Pare, juntament amb Antonio, el seu amic Miguel i la Guàrdia Civil, van cavar el castell.
El cadàver se encuentra a los pies de la falda del castillo, que está en una loma justo encima de la localidad de Ulldecona, y es de muy difícil acceso. Para llegar al lugar es una sendera que se viene utilizando para hacer motocross, y en la parte alta hay una zona terriza. Y allí ya se puede comprobar que había habido signos de lucha, pisadas y la tierra muy removida. A partir de ahí continúa un firme pedregoso.
Fotos d'arxiu de la zona del castell.
Y es allí donde se encuentra el cuerpo sin vida de Mari Carmen. Se encuentra descalzada, los zapatos lo tiene a cierta distancia con los tacones rotos. Está medio desnuda.
En l'informe hi diu.
Y ya presenta una serie de lesiones. En las rodillas, en los codos.
Brutal agresión. La víctima se resistió y luchó.
Que indican que tuvo que correr por allí con la intención de huir. Presenta también lo que entendemos que le produjo la muerte, inequívocamente, que son fuertes traumatismos craneoencefálicos que le producen hundimiento de la zona ocular, de la parte izquierda.
5 golpes con objeto contundente.
Ella descansa en un gran círculo de sangre que evidencia que ese es el lugar de su muerte. El guardia civil se acerca al cadáver y con la mirada le asiente al padre, que era su hija.
Foto de la noia somrient amb la disfressa d'Arlequí.
Quan vaig arribar allí, la Guàrdia Civil no volia que m'atencés, no volia que anés, jo vaig dir que sí, faltaria més. Que un fill o una filla meva en aquestes situacions jo l'abandonés, jo me despreocupo, home. Bueno, això és impensable, m'entens? Més que mai.
Jeroni Castell, pare de la víctima.
I no venga, senyor Castell, don Jerónimo Domínguez, que sí que passo, faltaria més, home. I vaig passar i me la vaig trobar així, jo portava una jaqueta. Me la vaig traure, la vaig tapar. Vaig resar, me vaig aginollar, vaig resar davant d'ella.
L'home tanca els ulls i agafa aire.
I em van tornar cap a casa.
Fotografia de primer pla de la Mari Carmen, de cabells castanys ondulats amb ulleres. Imatges d'arxiu del castell amb la torre en primer pla i de la població d'Ulldecona, amb la serralada del Montsià al darrere.
L'alegria i la sensació de llibertat del primer Carnestoltes després de la dictadura dura poques hores.
En titulars, Ulldecona, Carnaval sangriento, violenta muerte de una joven.
La família Castell era una família molt coneguda perquè son pare havia sigut alcalde durant bastants anys. Participaven molts de la família en la passió, que se representa la passió a Ulldecona, és un tema bastant típic d'allí. Evidentment era una família més que coneguda en la població.
El poble està en xoc. A Ulldecona tothom es coneix. L'assassí pot ser algú del poble?
Entre fotos de l'enterrament, el titular «Assistimos al entierro de una màrtir de la pureza».
Hi ha caserna de la Guàrdia Civil i són els primers d'investigar. L'agent Rafa Rodríguez, en aquell moment, encara no estava destinat a Ulldecona, però coneix bé el cas perquè més tard tindrà un paper important.
Los investigadores en ese momento están absolutamente convencidos que el autor del hecho tiene que ser una persona del lugar. El escenario es de muy difícil acceso.
Pujar en cotxe estàs a dalt era francament complicat i havies de fer ratlladures al cotxe, segur. També per moure't per allà dalt de nit havies de conèixer bé la zona. Tenia unes característiques que no eren gens fàcils poder-te desenvolupar allà de nit.
Imatges del turó del castell.
Los investigadores determinan que el autor, al abandonar el lugar, lo tuvo que hacer por la distancia del eje de rueda con un coche pequeño. Cita textualmente esa inspección ocular, que tuvo que ser con un 600, 127 o un Renault 5. Y que al abandonar el lugar, rozó en un ramaje y dejó impregnado manchas de color rojo.
Imatges de l'informe policial de les marques dels pneumàtics i de les branques tacades de vermell.
Teníamos un vehículo de color rojo y solo podía ser una persona del lugar el que conociera el sitio y dónde poder subir.
Radiografías del cráneo de la víctima.
Ya en la autopsia posterior se determina que el autor tuvo que propinarle como 14 golpes con una piedra que se encuentra allí mismo, una piedra roma, ensangrentada, ligeramente más pequeña que una pelota de balonmano. Y lo que parece más importante, tuvo que luchar hasta el final porque en ambas manos tiene pelos del que tuvo que ser su agresor.
Vista zenital d'un cotxe vermell circulant per un camí de bosc i del turó del castell d'Ulldecona entapissat de bosc, amb la serralada del Montsià al darrere.
Els guàrdies civils d'Ulldecona intenten reconstruir les últimes hores en vida de la Mari Carmen.
El ball de Carnaval.
Es van agafar testimoni a tots els amics i, evidentment, a qui més van a demanar era a Maricé i a Pedro Jordi perquè són els amics que van estar en ella.
En una línia de temps passen les hores de les 11 a les 3.
Hasta las 3 de la mañana estuvo con su amiga Maricé. A las 3 de la mañana decidieron marchar a casa y ponerse ropa más cómoda, pero ya Maricé ya no volvió a encontrarse con ella. Luego otros amigos cercanos la fueron viendo a lo largo de la noche.
Imatges de la festa fins a un quart de 6.
Pero fue precisamente un músico que se recogía a las 5:15 con su mujer. Era vecino de Mari Carmen. Ya cuando era cercano a su casa, la vio andando, tranquila, como si no tuviera ganas de llegar a ningún sitio, parsimoniosa. Sin duda alguna, la persona que la abordara y pudiera llevársela tuvo que ser muy próximo a su casa.
En un cotxe aturat, un home fuma un cigarret i engega en veure passar una noia pel seu davant. En un titular, el asesino de la joven de Ulldecona intentó abusar sexualmente de ella.
Els investigadors no tenen cap sospitós i decideixen interrogar tots els homes del poble que haguessin pogut estar de festa aquella nit.
Sobre una placa porta objectes un cabell.
Els agafen mostres de cabell per comparar-los amb els que van trobar a les mans de la víctima.
Los investigadores hicieron un esfuerzo titánico, tomaron muchísimas declaraciones. Hay que tener en cuenta que era una noche de algarabía donde la gente bebe, se lo pasa bien. Y no está el detalle de contar las horas y demás, pero la toma de tantas declaraciones al final lo que hace es crear confusión.
Cridaven a declarar, después la gent s'anava parlant d'ells. Avui han cridat a tal, han cridat a qual. A veure, això què passarà? Què és el que ha dit? Bueno, se va començar un bum-bum que, a part de la problemàtica enorme que es va crear dins de la població, pues, ja dic, cada un tenia la seva opinió, cada un dia, pues, jo crec que això ha degut ser així, ha degut ser així.
En titular se estrecha el cerco, el asesino puede vivir en la comarca.
La veritat és que la població va passar una temporada llarga, enormement trasbalsada i superpreocupada per lo que havia passat. Claro, això va portar que tothom, a partir d'aquell moment, veigués el seu conciutadà una mica diferent, de dir, a veure si estic parlant en qui ha fet això. Vull dir, va crear una sensació de desconcert i d'un ambient molt enrarit.
Per a una porta, un rètol diu atestados.
En aquell moment, la foscor era absoluta.
Una taula i dues cadires.
Interrogar per interrogar, buscant algun lloc on trobar un punt per estirar.
La investigació no avança. La família creu que no s'estan fent bé les coses perquè, per exemple, la nit del crim, la Mari Carmen es va canviar de roba, es va treure la disfressa i es va posar un mono negre. El cadàver estava mig despullat i el vestit no s'ha trobat.
Mari Carmen era una noia simpàtica i agradable, un poc obstinada, ella.
En una foto en blanc i negre, la Mari Carmen amb altres joves.
Jo la tenia de secretària meva en l'oficina. Li vaig dir, Mari Carmen, què vols que te compre, fill meu? M'entens per agrair-te? I ell va dir, no, res, papà, deixa-ho estar. No, home, no, Mari Carmen, m'agradaria agrair-te. I tal, no? Diu, bueno, però si en casa veig alguna cosa que no sé què, ja te ho diré.
Entre altra roba, una granota negra.
I al cap d'uns dies me va dir que a Vinaròs, que havia vist allí en la tenda una peça que li agradava, que no sé què, que no sé quantos, i que com li havia dit allò, dic, pues encantat, mira, demà mateix podem anar. Vam anar, la vam comprar, i era la que portava quan la va assassinar.
La roba que portava ma germana no havia aparegut. Nosaltres havíem insistit diverses vegades a la Guàrdia Civil que busquessin que allà, al costat d'on havia aparegut ma germana, molt prop allà, havia una espècie de cova, de pou, de forat, que havien de mirar allí, que no podia ser que la roba hagués desaparegut. I mos diuen que no, que ho havien buscat i que allà no estava. La nostra inquietud com a germans i ajudats per una colla d'amics en bicicletes vam pujar al castell. El més menut érem un germà, Josep, en 15. El més gran devia ser Fernando, en 19.
Repenjades en unes roques diverses bicicletes.
I només van baixar a la cova. El primer que va baixar va dir, està aquí, estava el mono de ma germana. És que, a més, no sé ni què podien dir, perquè era la demostració d'una faena mal feta. Que uns adolescents fem el viatge, l'excursió al castell per a trobar proves, només és la constatació d'un fracàs.
Vista zenital de les bicicletes i la granota negra.
Era una investigació que s'estava portant tot el malament que es podia portar i que havien de ser uns xiquets de 15 a 19 anys els que havien de donar llum a un tema d'extrema gravetat.
La Guàrdia Civil ha agafat declaració a la majoria d'homes d'Ulldecona sense obtenir cap resultat. Quan ja no saben per on tirar, es presenta un jove a la caserna que no havia estat interrogat i que vol declarar voluntàriament.
A la taula d'interrogatoris, un full i un cigarret.
Aparece un joven cuya credibilidad a priori les viene dada a los investigadores. Está a punto de casarse con la hija de un guardia civil retirado de la localidad. Y a diferencia de todas las demás declaraciones, viene a decir que había estado viendo a Mari Carmen en el interior de un Renault 5 de color rojo, en actitud amorosa, con un joven que conoce de la localidad de Alcanar, con un joven llamado Rafael.
Sobrescrit en lletra d'impremta, Ramon Pascual Barranco declara.
Ramón Barranco manifiesta que desde el verano pasado vio 4 o 5 veces, como a la altura del bloque escolar de Ultecona, estaba estacionado un turismo Renault R5 color rojo, ocupado por un joven llamado Rafael, y como acompañante la joven Mari Carmen Castell, en actitud amorosa y proximidad de sus cuerpos. Pudo ver bien la cara del que suelen llamar Rafa.
Localizan a Rafael, que estaba haciendo el servicio militar, y este asegura de forma clara y concisa que nunca ha tenido relación con Mari Carmen, que nunca ha subido a su coche, Renault 5 rojo, y que nunca ha estado en el castillo. Y por tanto, el juez, entendiendo esa controversia, ordena hacer un careo.
En la seva declaració, Ramon Barranco assegura que per aquelles dates havia vist el Rafa i la Mari Carmen al seu R5 vermell 4 o 5 vegades i amb actitud amorosa. Però el Rafa ho nega. Diu que és impossible perquè fa anys que no ha anat de nit a Ulldecona i que mai ha estat amb la Mari Carmen al seu cotxe. Però Ramon Barranco insisteix i dona detalls. Afirma que quan els va veure, el Rafa portava els cabells llargs i arrissats. Cosa que el Rafa diu que no pot ser de cap manera perquè en aquell temps estava fent la mili i s'havia tallat els cabells i els portava molt curts.
El juez en las declaraciones encuentra mayor firmeza en Rafael y, por tanto, queda descartado también.
La versió d'aquell que s'ha inculpat, que és Rafa, està molt clara, té molta solidesa, és demostrable, no hi ha dubte, i l'altra és molt més tíbia. I ell diu que és capaç de reconèixer a Rafa i a ma germana i que, a més, veu clarament que és un R5 roig, com el que tenia ell. Ningú fa la reflexió per què. Per què està intentant inculpar? És una cosa que no cal ser investigador per a dir, a veure, assentem-nos a reflexionar, què està passant aquí.
La Guàrdia Civil interroga Ramon Barranco, un jove de 25 anys, veí d'Ulldecona, però no se sap per què a ell no li agafen mostres de cabells.
En las declaraciones a los testigos y a los sospechosos, que fueron muchísimas...
Imatges de la sala d'interrogatoris on hi ha una màquina d'escriure.
Se llegaron a tomar hasta 33 muestras de cabello de todas estas personas. En aquel entonces no existía el estudio de ADN, como ahora se entiende, y tan solo se limita a hacer un estudio microscópico. Determinar si por el color, la forma, la pigmentación pueden ser parecidos.
Se están trayendo cabellos a tothom que se interroga y a este no se li trau cap cabell, no es fa cap coteig.
Dins de l'R5, el conductor, que fuma.
En ese peritaje en el que se comprueba los cabellos de todos los sospechosos y los cabellos encontrados en las manos de Mari Carmen, las investigaciones no llevan a ningún éxito, no hay autor conocido y, por tanto, el juez ordena el archivo provisional.
L'home surt de l'R5 vermell, carrega una escopeta amb cartutxos i apunta a càmera. En imatges antigues, un nen i una nena de vermell. Dos anys després del crim, gener de 1984.
Era molt difícil d'assumir per part dels pares, entendre que, a més de la bestialitat que s'havia fet en la seva filla, que, a més, no fossin capaços de trobar qui l'havia matat, no? I, per tant, jo crec que això era càstig damunt de càstig.
Vista del cel clar a primera hora del matí amb el sol despuntant sobre les muntanyes.
Amb el cas arxivat provisionalment per falta de proves, dos anys després, a Ulldecona passen coses que fan que la família Castell torni a reviure la nit del crim.
Vistes d'Ulldecona.
Al gener del 84, una nit, i en dos episodis que es deuen diferenciar un en l'altre d'un quart d'hora, 20 minuts o una hora, que no ho sé, hi ha dos intents de violació a dos noies de Ulldecona per part de Ramon Barranco, en un modus operandi que recorda molt el que hagués tingut que passar en lo de ma germana.
Dins el cotxe, el conductor s'encén un cigarret.
Una de les dos noies, Rosa Ferrer, filla d'un grandíssim amic de mon pare, d'Amadeu Ferrer, i el dia següent, quan mon pare va a l'oficina, se troba Amadeu, que l'està esperant a la porta, i que li diu: Geroni, t'he de parlar.
En Geroni s'empassa saliva, afectat. Dins del vehicle, el conductor s'espera amb el cigarret entre els dits de la mà dreta.
No me diu res, ni bon dia, i em diu: ma filla, va sortir a la discoteca. I jo li vaig dir que a les dues estés a casa perquè sabia treure el pa o no sé què i un tot sol no ho podia fer, no sé quantos, no?
Pare de la víctima.
Diu, i a les dues no va aparèixer. I més tard tampoc, i tampoc, i tampoc. Diu, jo, suat, xopet, m'entens i tal, i no sé què. Diu, part del pa, més ha fet malbé i tal, i no sé quantos. Diu, només esperava que arribés per pegar-li dos bufetades, m'entens? Diu, i allí esperant, en un moment determinat, m'arriben a la porta 15 o 20 joves, nois i noies, i ell al mig plorant, i tots me volien parlar i tal, i no sé què, jo, impressionat, perquè m'explicava este ànima, no? Diu, i al final, ai, què passa, calleu tots? I li pregunto a ella, que estava plorant, què ha passat? Diu, tu me vas dir que jo estigués aquí a les dues. Diu, a les dues menys cinc, jo estava a 50 metres de casa venint.
El vehicle avança pels carrers del poble.
Diu, venia una furgoneta de detrás. Quan ha arribat a la meva altura, s'ha parat. Ha esperat que passés jo. I m'ha agafat i m'ha tirat dins la furgoneta i jo he començat a cridar, a cridar, a cridar, a cridar.
Sobre els vidres entelats del vehicle, una mà per dintre.
Jo li he agafat el dit i diu, oi, i al fer oi, me solta una mica, diu, jo començo a córrer, i en lloc d'anar-se'n a casa, que estava a 50 metres, se'n va corrents a la discoteca, a treballar, que estava a 300. I arriba allà, xillant, cridant, tota la gent se para, l'orquestra se para, tot. I me diu Amadeu, el meu amic, diu, jo li he preguntat, has conegut el cotxe?
Vista zenital de l'R5 vermell circulant per un camí dins del bosc.
Afortunadament, se pot escapar i això és el que li fa saber a Amadeu a mon pare, perquè mon pare, clar, evidentment, parla amb ma mare, se posen en guàrdia, parlen amb la policia.
Vista d'ocell, d'ull de cona i del turó
aquesta
del castell
vegada,
en un dia clar.
Aquesta vegada el pare del castell parla només amb la Policia Nacional de Tortosa, que ja fa temps que també investiga el cas, però sense èxit. La policia fa un perfil de l'assassí, i els intents de violació aporten noves dades.
La policia mos havia dit a nosaltres que tenia que ser un o altre, que sigues caçador o que fes motocross per les muntanyes.
Dins d'un garatge, una motocross.
Jo telefono al comissari i li explico. I en això amb un fill pobret que estava al costat, papà, papà, jo dic, calla, papà, papà, però què vols, m'entens? Este era caçador.
En una paret, dos conills penjats.
I continuo remenant en el comissari. I això altra vegada, papà, papà. I diu, este ha de més fer motocross.
Botes de vi, cartutxeres, escopetes i dos cascos de moto.
Que feia motocross i que era veritat.
El comissari demana a mon pare, dis-li al teu amic, dis-li a Amadeu, que per favor que presenti una denúncia immediatament i nosaltres farem la detenció. I així ho fan, i immediatament lo detenen.
Un motorista circula pel bosc.
La policia deté Ramon Barranco, el noi que fa motocross, que és caçador i té un Renault 5 vermell i que dos anys abans s'havia presentat voluntàriament a declarar assenyalant un altre noi de la comarca que també tenia un R5.
En una pel·lícula antiga, un nen i una nena de vermell somriuen a càmera.
El detenen per la denúncia d'agressió sexual contra una noia.
És oído en declaración en el cuartel. Él dice que había bebido, que le había sentado mal y que no tenía ninguna intención en concreto con la joven.
Vista nocturna del turó.
En esta detenció, Ramon Barranco ve a dir que no havia passat res, que havia begut, que és mentida, que eren elles les que l'havien provocat en ell, però que no havia passat cap cosa important i que, de fet, tot allò que explicaven elles no era veritat.
L'home del cotxe s'encén un cigarret.
A més, és una persona que dins de la població tenia fama de conflictiva, de violenta, especialment quan bevia. Per tant, la gent ja va començar una miqueta a encaminar-se de dir a veure si este, claro, sense poder-ho afirmar, però sí que anaven per ahí les sospites.
Eso podía haber pasado por alto si no hubiera sido que esa noche había habido otro episodio a otra joven que de igual manera golpeó en el estómago con intención de meterla en el vehículo. Por el modus operandi podía tener una concordancia con los hechos que rodearon la muerte de Mari Carmen.
Primer pla de la noia.
Se comença a estirar del fil. comencen a investigar una mica la vida del personatge i comencen a veure que això ja no és un episodi puntual i casual, lo d'aquella nit, que són dos noies, sinó que ja són episodis que han passat altres vegades en la seva vida, que potser no s'han denunciat, lo qual ja fa començar a pensar que això comença a ser una mica redundant.
En el transcurso de la investigación, en este caso, llevada a cabo por la Policía Nacional, en el año 84, con ocasión de esa agresión a las jóvenes, determinan a la vista de las declaraciones de sus hermanas que Ramón Pascual, con tan solo 13-14 años, se le conoce una agresión sexual a una amiga de su hermana Nieves, la cual la familia son amigos y callan lo ocurrido, lo ocultan.
Una cinta es posa en marxa. Imatges, famílies, Castell i Barranco. Un nen i una nena de vermell asseguts amb altra gent. El nen mira càmera.
Aquest nen que veiem és el Ramón Pascual de qui parla la gent Rafa. Ramón Pascual Barranco. I fixeu-vos que parla també d'una agressió sexual que hauria comès quan tenia 13 anys i d'una germana que es diu Nieves. Recordeu la Nieves, que tornarà a sortir. Ara parlarem d'una altra germana del sospitós, l'Adela o Adeline, i de la relació entre els Barranco i els Castell.
Darrere els nens, un home i una dona.
Les nostres famílies estaven lligades perquè la seva germana Adeline i els meus pares eren veïns. Adeline pràcticament ens havia criat els quatre. Ella havia estat a casa nostra moltes vegades. Després havia hagut una discussió familiar entre meus pares i Adeline. Havien deixat de tindre relació i el dia de l'assassinat de ma germana, Adeline apareix a casa plorant i després venen les altres germanes i ve la mare. Plorant totes, a donar el condol i a veure el cadàver de ma germana. A partir d'allí se reprèn aquella relació, pensant que aquella discussió que havia passat anys atrás era poc important, que Adeline venia com a persona propera a la família que havia segut i que està al costat de la família de forma absolutament desesperada i plorant.
A la pel·lícula antiga, la dona amb tres petits.
Se pot dir, per exemple, que pocs mesos després Ramón Barranco es casa i li compra els anells, les aliances de boda a ma mare. O que inviten a molts pares al casament, que evidentment molts pares declinen la invitació i l'agraeixen, que no estan per anar de casaments, però pocs mesos després, molt pocs mesos després.
El nen mira a càmera amb l'Adeline en un costat i la parella i la nena petita a l'altre. Al fons d'un passadís, una porta barrada.
Estàvem en què s'havia detingut Barranco per una denúncia per agressió sexual.
Se'l reté el màxim que en aquell moment els permetia la llei, que no sé si deu ser el mateix càrrec, si no recordo malament eren 72 hores, per una cosa que llavors eren faltes, perquè no es podia anar més, i s'intenta esgarrapar fort, interrogar-lo durament i intentar buscar a llum del que dos anys atrás havia passat amb ma germana.
La Mari Carmen disfressada d'Arlequí. La sala del cine buida de gent amb globus per terra s'il·lumina. Paco Zapater.
Una hermana de Ramón Barranco fue asistenta de la familia Castell durante un tiempo. La novia de Ramón Barranco era vecina de la familia Castell.
Advocat família Castell.
Para Mari Carmen Castell, Barranco era una persona en la cual se podía confiar.
Si ella fue vista por última vez cerca de su casa y en el edificio donde vivían los Castell vivían sus suegros, Ramón Pascual conocía perfectamente a la joven y en ese transcurso, si le golpeó en el estómago, que la dejaría sin aire, de la misma forma que intentó golpear a las otras chicas y meterla en el vehículo, coincidía.
Quan li pregunten per l'assassinat de ma germana, tot i que ell nega la més gran i que diu que ni ha sortit de casa tampoc, se comencen a veure coses que puguen tindre similitud i n'hi ha moltes que donen el perfil. En primer lloc, té diversos episodis d'intents de violació. Que dona el perfil d'una persona que coneix aquell terreno, que coneix el castell, perquè, a més d'anar en moto, ha sigut caçador, persona del poble, per tant, bon coneixedor de la zona.
Él utilizaba un Renault 5 rojo, propiedad de su hermana, pero lo venía utilizando él, que podía tener cierta concordancia con la inspección ocular. Renault 5 rojo, y a la vez podía dar explicación al hecho de que él, un mes después, declarase en el cuartel que había visto a Mari Carmen en el interior de un Renault 5 rojo. Su intención parece evidente. Quiso desviar la investigación.
Vista d'una olivera pentinada pel vent i d'un cartuig que algú carrega en una escopeta. El cartuig buit cau sobre l'herba, un estol d'ocells al capvespre.
Citan a declarar a la que ya entonces es su mujer y a las personas más próximas a Ramón, que son su hermana Adela y su hermana Nieves. Su esposa se niega a declarar. Su hermana mayor cuenta en esa declaración que es la empleada del hogar, que lleva muchísimos años como empleada del hogar en casa de la familia Castell.
A la película, els pares de la noia amb la Adeline i els nens.
Se desvincula absolutamente del hecho, no conoce ni tiene ninguna relación. Su hermana Nieves, en cambio, cita con extremo detalle las horas y minutos del día anterior.
El sábado de carnaval
del 14.
Celebraba la boda de una prima, Rosa Molina.
Había estado en una boda, volvió, se acostó a tal hora, desde la cama oyó a su hermano cómo hablaba. ¿Quién se acuerda lo que uno hizo hace dos años? ¿Quién se acuerda el detalle, lo que uno pudo haberse vestido o haber dicho hace dos años?
Vista d'un passadís.
Recordeu que la Guàrdia Civil d'Ulldecona havia interrogat molts homes del poble i a tots els havia tret cabells menys a Ramon Barranco? Més endavant sabrem més coses de la Guàrdia Civil d'Ulldecona. Ara, qui ha detingut Barranco és la Policia Nacional.
Al fons, la porta barrada.
En aquell moment, llavors, dos anys després, se li trauen cabells per acotejar en aquells que s'havien trobat a les ungles de ma germana, s'havien acotejat a l'Institut Anatòmic Forense, i la gran sorpresa, per continuar constatant el fracàs de la investigació, és que al no haver sortit ningú en aquell moment que tingués similituds, s'havien destruït les proves, s'havien destruït els cabells i que, per tant, tampoc se podia fer en aquell moment el coteig, en el qual ens quedàvem altra vegada desarmats.
Dos guàrdies caminen pel poble.
La Guàrdia Civil de Pueblo, en la España del 84, sabía de investigación como yo de hacer motores de coches a propulsión. Muy poco.
Els agents baixen d'un Nissan Patrol.
Se manejaron unas pruebas con tan poco conocimiento que, bueno, que se destruyeron. Que se destruyeron.
Vista aèria del poble.
Han passat 72 hores i la policia tampoc no ha estat capaç de trobar proves per incriminar Ramon Barranco.
I al cap de 72 hores torna a Ulldecona lliure i ella llavors en la dona passejant-se pel poble. Però, claro, allò va ser una commoció a tota la població, no? I torna passejant-se pel poble en la dona, rient, sorrient i tornant a riure, no sé què. Bé. En tant de bo que després demà vam anar a parlar al comissari, la meva dona i jo, i me'n recordo que el comissari me diu Jerónimo, és ell. Però és ell segur, però no ho podem demostrar.
En Jeroni es frega les mans i es mossega els llavis. Imatges de la pel·lícula de l'Adeline amb el nen i la nena de vermell, on en Ramon mira càmera i somriu. Vista general de la comarca amb la serralada del Montsià al fons.
A partir d'allí s'afegeix una cosa que comença a marcar el que serien els pròxims anys i que és, crec que, tremendament forta, que és que a partir d'aquell moment ens hem d'acostumbrar a trobar-nos cada dia en qui va matar a ma germana,
Jeroni Castell,
i no poder fer res.
Germà de la víctima.
És més, cada nit lo trobàvem quan sortíem a passejar els gossos perquè la seva llavors ja dona vivia davant i havien vingut a viure allí, si no recordo malament, no passaven molts ratos, i sortíem a passejar els gossos i ens trobàvem a pocs metres. I nosaltres moltes vegades encara havíem de cotxar el cap perquè el seu desafí era superior a la nostra resistència, no? I, per tant, aquí hi ha un punt d'inflexió molt gran al sofriment de la família i al mentalitzar-te d'una situació nova. Saps que aquell, sense cap dubte, ha matat a ta germana o ha matat a la teva filla, en el cas dels pares, i has de viure i conviure tots els dies en allò, i, a més, en el seu desafí.
En Jeroni manté la mirada immòbil endavant. A vista d'ocell, el castell al capdamunt del turó, amb el Montsià al fons i el poble als peus.
Els anys van passant a Ulldecona i la gent fa vida normal. Tothom menys els Castell, que no poden oblidar aquella nit de Carnestoltes.
L'habitació de la Mari Carmen, buida.
És molt fàcil parlar d'un assassí quan no saps quina cara té. I molt més difícil parlar quan estan acusant a un assassí que te'l cruces tots els dies i que és del teu poble i que això te provoca estar rechaç moral a tu mateix de pensar-ho, no? I que, a més, nosaltres com, explicàvem el que ens havia dit la policia, però no teníem cap prova. També havia per part de la gent un pensament lògic i humà de, home, este sí que pot ser que doni el perfil, però la família necessita un culpable perquè no l'han trobat i este encaixa. I potser disparen contra ell més per la necessitat de tindre un culpable que per fets reals. Ell no es privava de res, ja havia sigut detingut per lo del 84 i continuava fent de les d'ell.
El garatge deixa la moto vora l'escopeta.
I és en aquell moment, nosaltres ja començàvem a ser més grans, estàvem als 20 llargs anys, es produeix un altre fet a Ulldecona.
Imatges d'arxiu de la població i del castell. En Ramon, de petit, mira a càmera. 8 anys després del crim, 1991. El perfil del castell a contrallum, vista d'unes cortines arran de terra.
Es presenta a casa d'una senyora gran, que avui ja és morta a Ulldecona, una senyora llavors bastant gran. No era una noia jove com ma germana o com les altres. Era una senyora ja gran. I ell se presenta a casa d'ella per un tema de faena. I també té un intent de violació.
Vistes d'un pis amb una porta amb vitralls. Els fars de l'R5 vermell s'encenen.
I afortunadament arriba un familiar a casa antes de que ell pugui cometre la enèsima locura. I recordo que un dia li vaig anar a parlar a Pablo i li vaig dir, Pablo, recordo a més el que li vaig dir, que a més no era capaç de fer-ho, però li vaig dir...
En Jeroni se'n passa saliva.
O tu m'ajudes, no a mi, a la família, ¿vale? I intentem fer alguna
cosa. Prema els llavis afectat i agafa aire.
Un dia farem un disparat.
Imatges d'arxiu aèries del castell. Juan Pablo Pascual.
Jo vaig pensar, ell com a familiar afectat directe està veient més de lo que, pugui llaure. I vam quedar un dia, bueno, anirem a comissaria, parlarem...
Amic i advocat dels Castell.
La veritat és que la meva sorpresa va ser que vam entrar allí, se'ns va rebre diversos comissaris que havien participat més o menys directament en la investigació, i bueno, se mos va vindre a dir que ells tenien unes sospites molt fonamentades de que havia sigut esta persona.
Vista d'un despatx de la policia.
Aquest comissari diu que ha sentit, evidentment, parlar del tema, que ell no el va viure, però que, evidentment, hi ha gent allí que encara estan des d'aquell moment i que ho tenen gravat, i fa cridar a Hipólito. El comissari li diu, Hipólito, este és Jeroni Castell, hermano de Mari Carmen de Ulldecona.
En Jeroni abaixa la mirada, afectat.
I que Hipólito no em va dir ni bon dia. A les paraules del comissari diu, a tu hermana la mató Ramon Barranco de Amos.
Me quedo al·lucinat de que això no es mire de tirar del fil, perquè és un tema d'una gravetat tan brutal que aquí se té que fer tot el que es pugui, més no podem deixar-lo. I si va ser quan en Gironi vam dir, escolta, a totes.
Vista del poble amb el castell al fons.
9 anys després del crim, l'any 91, ni Guàrdia Civil ni Policia Nacional han avançat en res i el que fan és recomanar a la família que contractin un investigador privat.
Va voler saber una mica quina era la situació i a partir d'aquí ens va proposar una estratègia que passava per intentar-se fer amic d'ell i intentar la confessió.
Un turisme metalitzat circula entre camps.
¿Cómo me meto yo ahí en este pueblo sin levantar sospechas y que me permita acercarme a Ramón?
Jorge Colomar, investigador privat.
¿Qué hago? Bueno, consigo que me faciliten un huerto en la localidad de Ulldecona. Un huerto, además, cargado de runa.
Una excavadora treu runa.
Ramón Barranco tenía una máquina excavadora, era su trabajo. Yo un sábado por la tarde me voy a su casa, pico a la puerta, sale él y le digo, oye, ¿tú eres Ramón? Me dice, sí. Digo, ¿tú tienes una máquina de excavar y tal? Y me dice, sí. Y entonces le digo, mira, mi padre se va a jubilar y quiere venir a vivir aquí a la zona. Digo, pero quiere comprar un huerto, un terreno para hacer un huerto, porque quiere entretenerse ahí en plantar judías, habas y estas cosas. Digo, de manera que le han enseñado uno, digo, pero está cargado de runa. hay que limpiarlo. Tú tienes una máquina, te vengo a decir que hagas el favor, que me acompañes, yo te lo enseño y me haces un presupuesto. Ah, vale, pues vamos.
El cotxe metal·litzat entra camps.
Y me dice, oye, ¿qué te piden por esto? Digo, pues mira, 1.000.000 de pesetas. Y el tío dice, yo por ese precio te vendo uno limpio. No tienes que limpiarlo y mejor que este. Y bueno, sea cuestión de verlo. Si me interesa, me quedo el tuyo. 1.000.000 me has dicho, ¿eh? No más. Dice, 1.000.000. Y de vuelta hacia su casa, hacia el pueblo, le digo, oye, tú eres de aquí, de esta zona, ¿no? Si tú lo conoces, lo dominas todo y tal, sí. Digo, oye, pues vente, te invito a cenar.
Vista zenital dels camps.
Porque yo quiero comprar un terreno muy grande para montar una macrodiscoteca. Tiene que tener allí un parking para 1.200, 1.500 coches. Y nos vamos a comer todos los locales nocturnos de la zona. Digo, vamos a triunfar y ganar mucho dinero. Digo, si eres de la zona y me ayudas, vas a ganar mucho dinero conmigo. Te invito a cenar, vente. Vale.
Una taula parada para dos.
Y nos vamos a cenar a un buen sitio, una buena marisquería de allí de la zona. Y yo le invito. Le cuento más. Le hago un cuento, le monto una historia. Digo, mira, digo, nosotros dominamos varios locales de estos de noche y humo eterno en Barcelona. Ganamos mucho dinero y ganamos mucha pasta y queremos blanquear. Forma, vendremos a esta zona, montaremos esa macro discoteca y ya está, ahí a triunfar. Y luego digo, a ver, enséñame algún local por aquí, por la zona, alguna disco, cómo funcionan y tal. Me enseñó un par de discotecas, algún pub, algún local de estos de chicas de noche, etc. Acabamos a las 2 o las 3 o las 4 de la mañana. Bueno, lo llevé para casa y fuimos quedando así, paulatinamente, durante varias semanas.
Era una etapa aquella, a principis dels 90, finals dels 80, que hi havia moltes discoteques per la zona, que hi havia molt oci d'este tipus, que això facilitava buscar espais que fossin fàcils de buscar aquesta complicitat, de veure's tres cuba libres més, de buscar que un estigui més distès.
Yo iba allí los fines de semana, o el viernes por la noche o el sábado, me quedaba a dormir luego en un hotel a las 3, las 4 cuando terminábamos, y luego el sábado otra vez por la tarde-noche retomábamos y volvíamos a hacer itinerario. Esto lo hicimos así, no sé, durante 2-3 meses.
De nit, dos homes van en un cotxe.
A lo largo de este tiempo, él me fue enseñando terrenos de estos que yo le había pedido. Jorge, ya tengo uno. Bueno, pues vamos a verlo, lo veía. Yo siempre le buscaba pegas y se lo echaba para atrás. No, este no, por tal cosa. No, búscame otro. Y el tío se volvía loco en 3 semanas. Yo lo llevaba de cabeza.
Al coche, aparcat.
Lo llevaba siempre a cenar a buenos sitios. Yo a la cartera llevaba muchos billetes. Claro, cuando pagaba, yo no es que hiciera ostentación a propósito, pero yo veía que él miraba y decía, jo, este tío gasta un montón de pasta, lleva buenos carros, etcétera, pues y tal, y me está hablando de grandezas, yo aquí me monto en el dólar. Recuerdo una noche que esa noche habíamos cenado bien, luego nos habíamos ido a una discoteca de Vinaroz y cuando subíamos a las 3 o las 4, no sé, de la mañana muy tarde, hacia Ulldecona, yo la llevaba a su casa, teníamos hambre.
El vehicle pasa per davant d'un local.
Y encontramos allí en la Nacional 2, a la derecha, conforme subíamos hacia el norte, había un restaurante abierto, de estos de noche que están hasta las tantas, donde te hacen unas costillas, unas manchetas, cosas de estas. Y paramos allí a cenar un poquito. Y en estas vimos que habían en una mesa un poquito más para allí dos chicas, edad mediana, jovencitas, 25, 26. Y él se las miraba, y las miraba. Y le dije, ¿te gustan? Dice, sí, claro. Digo, pero ahora ya han acabado la fiesta, ya se van para casa. ¿Qué hacemos? Y él y yo seguimos hablando. Y al final, en alguna forma, o de alguna forma convinimos que, bueno, iríamos detrás de ellas y las violaríamos. Claro, por mi parte no era cierto y por parte de él tampoco lo iba a ser, para eso estaba yo allí. De manera que pagamos y esperamos a que ellas salieran. Y cuando salieron, nos echamos encima de ellas cuando iban a subir al coche. Yo cogí a la que estaba a mi lado, digamos, por el brazo, y al momento la solté, le dije, largo de aquí, inmediatamente. Le armé un poco de pollo a la chica y lo lamento y le pido perdón. Si ella me ve y se acuerda, lo lamento. Y entonces él me dice, ¿por qué la has dejado ir? Digo, porque cuando la he cogido del brazo he notado que tenía muchos puntitos y esos que se pincha. ¿Tú qué quieres, que pillemos el SIDA o qué, desgraciado? Pero el tío quería tirar para adelante. Y detalles como este que cuento hubieron varios más.
En Ramón de nen mira a cámara.
Jorge, un tío bregat, que no li venia casi res de nou, li va arribar molt a dins la fredor, lo desprecia la gent, lo desprecia la vida del personatge. Que te digués, poques vegades m'he trobat en un sujeto d'este calibre, hasta a nosaltres mateixos mos impactava.
Obren el garatge on hi ha els estris de caça i la moto. Un cartutx cau a càmera lenta sobre l'herba, vista d'un local quasi a les fosques.
Yo vi estudiándome a Ramón. Y un día le digo yo, Ramón, a ver, nuestra organización en Barcelona, digo, nos hemos dado cuenta de que hay una persona que nos está timando, nos está robando, pero además cantidades muy fuertes. Digo, claro, no se lo vamos a permitir. Sencillamente, queremos hacerle desaparecer. ¿Tú me ayudas? Y él me dice, hombre, claro.
Dos homes veuen asseguts en la foscor.
Dice, tú bájatelo aquí abajo con cualquier excusa. Dice, yo con la máquina abro una zanja grande y honda. Lo llevamos a esa zona, le pegamos un tiro, le pego yo con la pala en la cabeza, lo tiramos allí, dice, yo con la máquina en medio minuto ya lo he tapado aquello. Dice, a este no lo encuentra nadie nunca más, jamás en la vida.
Vista aérea de la plana.
Una vez hemos decidido que vamos ya a reventar el caso, a ver si tenemos la posibilidad de que él se autoinculpe, decidimos que el jefe de la supuesta organización, que era tal don Fernando, no existía, pero tenía una voz seria de ordeno y mando. En el coche que estábamos, que era mío, yo llevaba un teléfono y a una hora determinada de la noche estaba convenido con la policía que recibiría una llamada del supuesto jefe de la organización, de don Fernando. Y atendí la llamada poniendo en manos libres. Bueno, Jorge, ya lleváis varias semanas y tal aquí con el tema, esto ya hay que empezar a concretar porque esto no puede ser, se dilata el tiempo, tenemos que invertir dinero, etcétera, etcétera. Él estaba oyéndolo todo. Y me dijo, mañana por la mañana te llamaré, te hablaré de una cosa que estoy descubriendo que no me gusta nada. ¿Y de qué, don Fernando? Ahora no es el momento, tengo que acabar de atarla esta noche, mañana te la cuento. Vale, vale, hasta mañana. Colgué. Entramos a la discoteca, estuvimos allí dos o tres horas, pum, salimos, lo llevé para casa. Al día siguiente voy a buscarle a última hora de la tarde a Ramón Barranco. Y directamente lo llevé a cenar a San Carlos de la Rápita, al restaurante Varadero. Nos sentamos, pedimos la carta y tal. Yo estaba con micrófonos ese día encima. La policía y el secretario del juzgado de Tortosa estaban a 50, 60 metros en un coche fuera.
Una cinta comienza a rodar.
Ese día yo iba a apretarle a ver qué pasaba. Y a los cafés y tal es cuando le cojo y le digo, mira, Ramón, la cosa esta es muy seria. Y hay mucho riesgo aquí. Tú me has estado ocultando mucha información y yo te he estado dando a ti mucha de cómo somos, cómo actuamos y se ha enterado don Fernando. Y don Fernando tiene un cabreo de tres pares de narices. Y esto puede traer consecuencias malas para ti. ¿Qué quieres decir?
Las cintas rodan.
Tú mataste a una chica y no nos lo has dicho. Y yo te estoy dando información de primera mano muy fuerte de quiénes somos, cómo actuamos. ¿Qué confianza vamos a tener en ti, pedazo cabrón? Claro, el tío se quedó helado. Digo, la única forma que tienes de salir para adelante y que yo tenga confianza en ti es que me la cuentes. El tío se levantó de la mesa, dice, voy un momento al lavabo.
Davant del restaurant, un home amb auriculars s'espera dins d'un cotxe.
Tardaba un poco en venir. Y el dueño del restaurante, que además me conocía, al cabo de un poco viene y me dice, Jorge, dice, este hombre que estaba contigo y que ha ido al lavabo, dice, al salir del lavabo, dice, se ha ido corriendo por la otra puerta.
Imatges d'en Ramón de petit.
Y ahí desapareció Ramón Barranco de mi vida.
Vista del castell d'Ulldecona.
No vam aconseguir els objectius que preteníem, però ens va seguir ajudant en aquest camí d'anar rascant i d'anar-nos cada vegada apropat més.
La Mari Carmen, vestida d'Arlequí.
Recordo quan al final Jorge me va dir, jo no puedo demostrar que este haya matado tu hermana, pero dos cerdos como este no pueden haber en tu pueblo.
En la pel·lícula, en Ramon de petit fa visera amb la mà mirant a càmera i somriu. Fosa a negre. A la ràdio, en Carles Porta es treu els auriculars.
10 anys després de l'assassinat, la investigació sembla estar en un punt mort. Hi ha un sospitós clar, però no hi ha manera de detenir-lo, per falta de proves o per negligència. Passarà alguna cosa que permeti moure el cas? S'acabarà fent justícia? En aquesta història queden moltes pàgines per escriure i són pàgines fosques.
Sobre vistes nocturnes d'un nus de carreteres i de Barcelona als crèdits. Director i presentador Carles Porta. Direcció executiva Laura Tremoleda. Guió Carlos Torres. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de True Crime Factory i Goroka. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals S.A.